Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El fiscal del cas de la violació múltiple de Can Feu ha tingut una actitud impecable, segons l'advocat de la víctima, Jorge Albertini. Pau Durán, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Albertini ha defensat el paper del fiscal, malgrat que les preguntes formulades a la víctima s'han titllat d'inapropiades.
És allí quan esos elementos se constituyen en prueba. Por tanto, la declaración de la víctima es una prueba. Lamentablemente, se tienen que hacer preguntas muy dolorosas, pero, a su vez, es el momento en el cual la víctima puede extraer desde lo más profundo de su fuero interno el dolor que siente y explicar todo ello simplemente para poder materializar la verdad, la realidad de los hechos que allí ocurrieron.
Per contra, l'advocada i experta en agressions sexuals, Esther García López, considera que les preguntes intranscendents s'haurien de deixar a banda per evitar el dolor de la víctima. En aquest sentit, la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, reclama mecanismes per evitar que les denunciants per agressions sexuals hagin de reviure els fets tantes vegades.
Amnistia Internacional alerta que s'estan vulnerant drets fonamentals de la ciutadania durant la pandèmia i que és molt difícil tornar-los a recuperar.
Des de l'ONG qualifiquen d'arbitràries les sancions per no complir les restriccions de prevenció de la Covid, ja que no tenen en compte casos específics, com el de les persones sense llar o els afectats per patologies mentals.
En cultura, la soprano sabadellenca Maria Hinojosa pujarà a l'escenari del Teatre Nacional de Catalunya com a emperadriu del Pararel.
Ho faran el muntatge dirigit per Xavier Albertí, que compta amb actors de la talla de Pere Arquillué, Sílvia Marçó o Montse Esteve. L'estrena serà el 6 de maig.
I en esports, Álvaro Vázquez podria tornar a jugar aquest diumenge després de prop d'un mes de baixa.
El badaloní s'ha estrenat avui amb la resta de l'equip a la nova Creu Alta, donant per superada la seva lesió els isquios de la cama dreta. En canvi, són dubte Xavi Boniquet, Iker Undabarrena i Àngel Martínez.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 14 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a pujar després de la davallada dels últims dos dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Xavi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica pel que resta d'aquesta jornada de dijous continuarà dominada per la presència del sol a pràcticament totes les comarques, tret, això sí, d'alguns punts de la Costa Daurada i també del Delta de l'Ebre, on aquí hi haurà intervals de núvols baixos que els hi costarà de marxar i fins i tot estones podran ser una miqueta abundants i deixar el cel mig o localment molt ennuvolat. La resta, el que deia, en domini del sol i amb una temperatura que s'ha anat recuperant, sobretot a les comarques de Girona, on aquí la temperatura màxima s'ha enfilat fins als 20-21 graus i a la resta encara hi ha cert matalàs d'aire fred i evita que el termòmetre s'enfili més enllà dels 16 o 17 graus. Malgrat tot, l'ambient assolellat fa que doncs, la jornada sigui més atemperada que no pas la jornada d'ahir dimecres. De cara demà, de petit canvi. Canvi en forma de que s'acosta doncs, una perturbació que creuarà de sud a nord i ja fins a migdia esperem algunes primeres precipitacions a la meitat sud del país que durant la tarda podran estendre's a pràcticament qualsevol punt. No s'esperen grans precipitacions, però sí que podran abraçar qualsevol comarca. Esperem precipitacions d'entre 5 i 10 litres per metre quadrat a molts punts del país. I demà, evidentment, la temperatura al centre el dia podrà recular una miqueta. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
A les carreteres, situació molt complicada, sobretot a les vies més properes a Sabadell. A la B30 hi ha 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola per enllaçar amb l'AP7 en sentit nord. A la mateixa AP7 també hi ha 3 quilòmetres de cues a Barberà, en aquest cas en sentit sud, en sentit Barcelona. Ja a la ciutat comtal, aturades a la ronda de dalt entre Diagonal i Sant Gervasi en els dos sentits. L'advocat Jorge Albertini, que representa la víctima de la manada de Sabadell, ha donat suport públicament al fiscal del cas. Les seves preguntes a la jove durant el judici han generat polèmica a les xarxes i als mitjans per una suposada falta d'empatia cap a la noia. Amb tot, Albertini ha defensat que la seva actuació va ser l'adient per poder demostrar els fets denunciats.
Lamentablemente, se tienen que hacer preguntas muy dolorosas, pero a su vez es el momento en el cual la víctima puede extraer desde lo más profundo de su fuero interno el dolor que siente y explicar todo ello simplemente para poder materializar la verdad, la realidad de los hechos que allí ocurrieron y de esa manera el tribunal tenga claro cómo poder sentenciar. Es por ello que el fiscal ha actuado de manera correcta, de forma impecable, y además ahora el tribunal tiene los elementos objetivos para poder valorar claramente y tomar una decisión conforme a derecho.
El lletrat ha intervingut al programa El Cafè de la Ràdio l'endemà que el judici per la violació en grup de l'any 2019 a Sabadell hagi quedat vist per sentència.
Jorge Albertini ha argumentat que el relat de la jove és la principal prova del cas, al marge dels informes pericials i les declaracions dels testimonis. Per això són importants els detalls sobre com va anar l'agressió sexual a la qual va ser sotmesa la nit del 2 de febrer de fa dos anys en una nau industrial de 2019. En aquest sentit, ha titllat d'absurd que el principal acusat per la violació parlés de relacions sexuals consentides durant la sessió d'ahir a l'Audiència de Barcelona.
Ha quedado acreditado plenamente de que en ningún caso ha existido el consentimiento. A ver, mi representada ha explicado claramente cómo fue violentada, agredida, atacada en un primer término al salir de un bar y posteriormente forzada, sometida en un estado de shock, es cuando la conducen a una nave donde estaban presuntamente estas seis personas. Y a partir de allí, pues lógicamente ella la han sometido a tres agresiones sexuales más.
L'advocat ha lloat la valentia de la jove durant el judici amb un testimoni, ha dit, concloent i sense contradiccions, i ha assenyalat que és un exemple a seguir per la resta de dones víctimes de violència. Els quatre acusats, un dels autors materials de l'agressió sexual i els altres tres cooperadors necessaris, s'enfronten a penes d'entre 37 anys i mig i 40 anys i mig de presó. Jorge Albertini confia que la sentència sigui condemnatòria.
Al contrari del que opina l'advocat de la víctima, la lletrada i experta en agressions sexuals, Esther García López, considera que en judicis d'aquest tipus s'haurien d'evitar les preguntes intranscendents. Així ho ha exposat al Cafè.
S'han de formular preguntes tendents a delimitar els fets i la qualificació jurídica d'aquests fets. La resta de preguntes són intranscendentals i, per tant, hauríem d'evitar fer o permetre, s'hauria de no permetre, aquest tipus de preguntes.
García López considera imprescindible oferir formació en perspectiva de gènere entre tots els actors de l'àmbit de la justícia per evitar una revictimització de les denunciants.
Una revictimització que també es pateix, segons la tinenta d'alcaldessa de Feminisme, Marta Morell, pel fet d'haver d'explicar l'agressió per a enèsima vegada. En aquest sentit, reclama més mecanismes per evitar aquest mal tràngol.
És evident que hem de canviar encara moltes coses perquè, sobretot, el que hem de fer és a preservar, no?, també el que les víctimes hagin d'explicar una vegada i una altra el que els hi va passar, perquè ja prou es pateix en una situació com la que va haver de patir aquesta noia, com per haver-ho d'anar explicant a cada vegada que vas ara a un judici, ara vas al metge, ara si vaig a la policia, i és evident que necessitem altres tipus de mecanismes.
Morell ha reiterat el suport de l'Ajuntament a la jove i ha recordat que l'administració es volia personar com a acusació popular d'aquest cas, un fet que no va poder fer-se efectiu perquè l'administració encara no compta amb un reglament d'igualtat que es preveu deixar enllestit abans que acabi el mandat.
El relaxament de les restriccions per Setmana Santa no ha passat factura als centres educatius de moment. Avui només hi ha un grup confinat a tota la ciutat, a l'escola Mare de Déu de la Salut, al centre. Repassem la incidència del coronavirus a les escoles. Com dèiem, només una classe en aïllament a Sabadell.
Una diferència notable en comparació abans de la Setmana Santa, quan hi havia 41 grups confinats de 27 centres educatius diferents.
També cau el nombre de persones en aïllament.
Avui n'hi ha 98 en quarantena, mentre que fa 14 dies la xifra ascendia a les 917. La reducció és de gairebé el 90%.
Ara bé, la incidència acumulada als últims 10 dies és lleugerament superior a fa dues setmanes.
Fins avui s'han comptabilitzat 91 positius, mentre que en l'últim recompte anterior a la Setmana Santa era de 82 persones infectades.
Els centres amb més persones aïllades són el Mare de Déu de la Salut, amb un total de 30 casos.
I els segueixen la Sagrada Família al centre, amb 28 positius, i el Santa Clara Can Llong, amb 16. La resta es mouen entre els 5 i un infectat.
La caiguda en el nombre de grups aïllats i persones en quarantena també es nota al conjunt de Catalunya.
Avui hi ha 67 classes confinades, mentre que abans de la Setmana Santa n'eren 792. També hi ha 2.417 persones en quarantena, 16.644 menys que fa dues setmanes. Perquè fa els centres totalment tancats, només n'hi ha un, l'escola de Tartareu a les Avellanes i Santa Linya a la Noguera.
I fora de les escoles, com estem a Sabadell?
Doncs la velocitat de propagació del virus continua per sota de l'1, i això vol dir que no està creixent. Concretament és del 0,77, lleugerament inferior que ahir. El risc de rebrot és de 257 punts, 12 menys que dimecres. La incidència acumulada a 14 dies és de 328 casos per cada 100.000 habitants, un menys que l'últim balanç. Situació, per tant, estancada a la ciutat. El nombre total d'infectats des del març passat supera els 17.078, i les defuncions pugen a les 533, 3 més que ahir. Pel que fa a l'Hospital de Sabadell, avui hi ha 130 persones ingressades per coronavirus, de les quals 27 es troben a l'UCI semicrítics.
Mentrestant, el ritme de vacunació continua accelerant.
Ahir es van posar 2.628 primeres dosis a la ciutat i ja hi ha 32.976 sabadellencs que la porten. Pel que fa a la segona inoculació, l'han rebut 12.655 persones.
I en aquest context, Amnistia Internacional a Catalunya alerta que serà difícil recuperar els drets fonamentals que s'han perdut a conseqüència de la pandèmia. L'experiència de l'entitat constata que quan es vulneren drets fonamentals no es desfà el camí per tornar-los a garantir. Amnistia subratlla arbitrarietat en les multes, com ara persones sense llar per no estar confinades o a ciutadans amb malalties mentals.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia, diu al Cafè de la Ràdio que els preocupa que l'excepcionalitat d'algunes pràctiques es consolidi.
Llavors ens preocupa que aquesta excepcionalitat necessària per fer front a la Covid s'aprofiti per consolidar algunes pràctiques que no haurien de consolidar-se. És a dir, el resum seria, per molt excepcional que sigui la situació, mai ens podem apartar d'allò que són els drets humans, d'allò que són els estàndards internacionals de drets humans. I el que hem vist, i és una constant també en els països analitzats en l'informe, és que això ha passat i ha passat massa sovint.
Vilaró denuncia l'aprofitament que s'ha fet d'instruments com l'anomenada llei Mordassa, contra la qual fa 5 anys que lluiten. Pel que fa a la gestió sanitària, creu que ha estat un procés entre l'abandó i el desballestament. L'atenció primària a Espanya té una inversió 10 punts per sota dels criteris que marca l'OMS. L'informe anual de l'entitat assenyala també que la Covid ha colpejat diferents col·lectius com ara els refugiats, les minories ètniques, les dones i les persones grans.
El poble gitano segueix lluitant contra la discriminació i el racisme que viu a diari. Coincidint amb el Dia Internacional del Poble Gitano, l'Ajuntament i les entitats gitanes de la ciutat han organitzat un acte institucional a la Casa Duran, on s'ha presentat un vídeo de la celebració d'enguany que s'ha hagut de fer en un grup reduït a causa de les restriccions de la pandèmia. L'està seguint el nostre company Aleix Graell. Bona tarda, Aleix.
Karen, més de 50 persones de les entitats gitanes i la comunitat sabadellenca, que supera les 9.000 persones, s'han aplegat a la sala noble de la Casa Duran per celebrar i reivindicar aquesta fi de discriminació. Jairo Jiménez, membre del secretari de Gitano, ha criticat que molt poques vegades se'ls escolta i que aquesta discriminació i aquest piaix existeix a diari. Per això ha recordat que, per exemple, en la seva primera feina va amagar durant més d'un any que era gitano. En motiu d'aquest 8 d'abril, Dia Internacional del Poble Gitano, alguns dels membres de la comunitat han gravat un vídeo amb el ritual del riu, una pràctica en què es llencen pètals al curs de l'aigua i s'encenen espelmes en record dels ancestres de les comunitats. De fet, Manuel Heredia, president de l'Associació Gitana de Sabadell, ha remarcat que aquesta nova generació gitana que té la ciutat és una de les més preparades, ja que van apostar per la formació i ha animat a que cal més gitanos i gitanes en espais de decisió a la ciutat. Precisament, Sabadell, que ja té una regidora gitana, Francisca Maia, elegida pel grup Esquerra Republicana. Una representació política que assumeix encara que queda molta feina per fer. I en paraules de Marta Morell, tinenta d'alcaldessa de Participació, queden encara barreres per trencar, sobretot amb el racisme.
Gràcies, Aleix, per aquesta última hora. Bona tarda.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha celebrat un fòrum a Sabadell per conèixer tots els projectes vallesans que buscaran finançament a través dels fons Next Generation. En el cas de Sabadell, destaca la rehabilitació del castell de Can Feu per convertir-lo en un centre de formació per persones en situació d'atur o amb problemes per trobar feina.
Entre les especialitats que es cursaran hi haurà la jardineria, l'horticultura o l'agricultura ecològica. El projecte també contempla crear un espai per fomentar la creació d'empreses en el sector de l'economia verda. A més, es recuperarà l'entorn de la Torre d'en Feu, els antics jardins romàntics i part del desaparegut bosc de Can Feu. Tot plegat amb un cost superior als 10 milions d'euros. L'alcaldessa Marta Ferrés demana que els diners europeus arribin ràpidament i que no es quedin a les grans administracions.
Necessitem aquests fons europeus el més aviat millor i necessitem també que se'ns tingui en compte el món local a l'hora de poder-los desenvolupar, perquè som els que som propers, som els que sabem el que necessita el nostre territori, les nostres ciutats, els nostres ciutadans i ciutadanes, i per tant esperem doncs, que aquesta visió local també d'aquests fons doncs, es tingui en compte a l'hora de treballar-los.
La sessió s'ha celebrat al Teatre Principal, on s'han presentat altres projectes vallesans que també busquen finançament comunitari. Entre aquests hi ha un projecte per potenciar el consum de biomassa forestal a la indústria a càrrec del clúster Bioenergia de Catalunya, el projecte Vallès Solar de la SECOT o els projectes Hub Audiovisual i Noma Mobilitat de Terrassa.
I el mercat de Campoamor podria tenir fins a 11 parades en breu. A les últimes incorporacions, una rellotgeria i una altra de menjar preparat, s'hi sumen ara la de roba, de la llar, la d'electrodomèstics i un bar. També hi ha una sol·licitud per posar una peixateria i han arribat veus que podria instal·lar-s'hi una carnisseria.
Raül Sánchez, paradista del mercat, diu al programa El Cafè de la Ràdio que tenen ganes que vinguin nous paradistes.
Todos tenemos ganas de levantar el mercado y que salga todo bien. Entonces, a la mínima que entra alguien a mirar una parada, pues yo personalmente también estoy un poco encima para ver qué posibilidades tenemos, qué va a montar, pues para desearle lo mejor, darle ánimos, porque al final, si vienen y al final a lo mejor vienen en algún momento que está el mercado un poco vacío por aquellas cosas, porque mira, porque es lunes y no hay tanta gente. Si ven eso y aparte ven que no hay conexión con los paradistas actuales, pues a lo mejor se echan para atrás.
Des de les parades s'han fet peticions de millora a l'Ajuntament, com ara afegir il·luminació dins i fora i posar cartelleria que indiqui l'horari del mercat. Sánchez proposa també que es dibuixi un mural a l'exterior per cridar l'atenció, com el que hi ha, per exemple, al Cap Sud i que fa referència als drets humans.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
La soprano sabadellenca encarnarà l'emperadriu del Paral·lel, una de les apostes de la temporada al TNC. Maria Hinojosa pujarà a l'escenari del TNC sota la direcció de Xavier Albertí, que dirigeix aquest últim text de Lluïsa Cuniller dedicat a l'artèria cultural Barcelona, que durant els anys 20 i 30 del segle passat va ser un dels motors del canvi cultural i polític de la ciutat i també del país. Serà una de les grans estrenes de la temporada.
I de fet és la primera vegada que una dona dramaturga i catalana viva que estrena la Sala Gran. Lluïsa Cuniller situa l'acció al Paral·lel poc abans de la proclamació de la Segona República, quan personatges de tota classe ploren la mort de la vedet més famosa de Barcelona, Palmira Picard, que la ficció interpreta Maria Hinojosa. Així explica com van els assajos en una entrevista al programa Al Matí.
Treballem des de la realitat, des de la veritat d'aquella època, d'aquell procés social que va ser l'artèria, no?, del Paral·lel i de tota la significació a nivell social, no només popular i musical, sinó sobretot social i polític, tan important.
Un muntatge que compta amb actors i actrius com Pere Arquilloé, Sílvia Marçó o Montse Esteve i que s'estrenarà el 6 de maig al Teatre Nacional de Catalunya.
I la crítica del dramaturg i poeta Molière torna amb l'obra de teatre El Tartuf, quatre segles després de la seva estrena a la sala La Bàscula. La companyia Tatxa serà l'encarregada de portar-la a terme estrenant aquest diumenge 11 d'abril. Tot i que les entrades d'aquesta funció estan exaurides, es farà tots els caps de setmana fins al pròxim 9 de maig.
La temàtica del Tartuf gira entorn la crítica a la falsa devoció i també als escàndols i la hipocresia dels alts càrrecs eclesiàstics. Carles Tricuera, protagonista de l'obra, dona importància a apropar aquestes obres a les noves generacions. El muntatge, que tindrà un format de cafè-teatre, estarà limitat a la meitat d'aforament i només podran gaudir-ne màxim 40 persones, depenent de la disposició de les taules i cadires. Aquest format també ajuda a fer-ho més íntim i dona més protagonisme a l'actuació dels actors. Són declaracions de Tricuera al programa Al Matí.
Aquí la escenografia és completament minimalista. O sigui, aquí l'autèntic intèrprete de l'obra són els actors i els seus personatges. La escenografia passa completament a un segon pla i és completament minimalista, o sigui, juga molt en xoc de llums i en posicions d'actors dins de l'espai escènic, i prou.
Tot i que les entrades per aquest diumenge estan exaurides, les funcions continuaran els diumenges d'aquest mes d'abril i els dos primers caps de setmana de maig. Tricuera afirma que existeix la possibilitat de prorrogar-la. Oh, 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 oh.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Fora de Sabadell i de la comarca, l'oci nocturn podria recuperar l'activitat de cara a l'estiu, segons ha apuntat avui el secretari de Salut Pública, Marc Ramentol.
De fet, el govern està treballant perquè aquesta reobertura es faci amb certa normalitat, amb el públic dret i sense distàncies de seguretat. Tot i això, tot dependrà de si la transmissió comunitària està sota control.
La ministra de Treball, Yolanda Díaz, afirma que els expedients de regulació temporal d'ocupació seguiran més enllà del 31 de maig.
Segons la vicepresidenta tercera, ho faran amb una fórmula similar a l'actual, ja que ha quedat contrastat que el mecanisme està sent útil. D'altra banda, ha explicat que aviat començarà la negociació amb els agents socials sobre aquesta matèria.
I l'Audiència Nacional ha confirmat que Pablo Hasél haurà de sumar 16 mesos de presó més a la condemna per no haver pagat les multes de la sentència.
D'aquesta manera ratifica la substitució de les penes de multa que sumaven uns 30.000 euros per més presó en aplicació de la responsabilitat subsidiària en cas d'impagament que establia la sentència.
Els esports. Álvaro Vázquez s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup en la secció d'aquest matí del Centre d'Esports a la Nova Creu Alta. Tot apunta, doncs, que el badaloní podrà tornar a jugar gairebé un mes després del seu últim partit, a causa de la lesió patida als isquios de la cama dreta. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Més en dubte està la disponibilitat de Xavi Boniquet, Iker Undabarrena i Àngel Martínez. Sabadell i Cartagena treballen a contrarrellotge per recuperar efectius abans del partit de diumenge a 6:45. Els departamentals, que tindran les baixes segures de Gallar, Datkovic i Andújar, estan pendents de les evolucions de David Simón, Pablo Clavería i Nacho Gil. Qualsevol reforç serà benvingut per un partit amb aroma a final. Així ho veuen, com a mínim, des de Terres Murcianes. Ho ha expressat el central Carlos David.
Otra final, ¿no? Estos últimos partidos, como te he dicho antes, nos jugamos mucho, otro rival directo y esperemos conseguir otros tres puntos que nos den vida hasta el final, ¿no? Yo creo que estos últimos partidos son muy importantes. Ante rival directo no se te pueden ir los tres puntos y vamos con todo y ahora con la buena dinámica del equipo.
D'altra banda, avui també s'ha anunciat l'àrbitre del Sabadell-Cartagena. Serà l'andalús Álvaro Moreno Aragón, el mateix de l'última victòria requinada a la Nova Creu Alta contra les Palmes el passat mes de novembre. A la sala Bori serà Ice Rage.
En futbol base, el Mercantil rep la visita dels Sants en l'estrena de la fase per la permanència a Lliga Nacional Juvenil. El conjunt gracienc arrenca penúltim en la classificació i amb els punts arrossegats de la primera fase. Ho fa a 4 punts de la salvació. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Pep Beneit.
S'inicia el tram decisiu de la temporada pel conjunt blaugrana. Ara li espera una fase molt exigent en què tan sols es jugaran 5 partits i en la qual dels 10 equips que formen part de la lligueta, 6 en perdran la categoria. El Mercantil és un dels conjunts que disputarà 3 dels 5 enfrontaments com a local i per això el tècnic Dani López ha posat èmfasi en l'importància de fer-se forts a casa.
El fet de poder jugar un partit més a casa et dona més opcions. Al final és el nostre camp, ens sentim còmodes en el que fem i bueno, sí que és veritat que tenim 2 viatges a Tarragona, que viatjar i més en aquesta època és complicat, però el fet de jugar 3 partits a casa, en relació als altres que només podran jugar 2, doncs jo crec que sí que a priori et dona una certa avantatge.
El duel entre el Mercantil i el Sants, primera jornada de la segona fase de Lliga Nacional Juvenil, tindrà lloc dissabte a 6:45 a Arraona Marinals.
Notícies vespre.
Obrim bloc poliesportiu. En handbol, l'Uar Gràcia es posa el dia d'aquí una estona visitant la pista del Granollers B. Amb la bona inèrcia de les últimes setmanes, els verd i blancs afronten el partit amb més tranquil·litat, després de sumar 5 dels últims 6 punts en joc.
Una situació radicalment diferent a la de fa un mes, quan estava previst disputar-se un xoc ajornat per un cas positiu amb els granollerins. Aleshores, l'Uar estava en crisi i el descens era una massa real. Superat el malson, el jugador Pol Torres s'aferra al duel de la primera volta per intentar allargar la bona dinàmica.
Ja sabem quins
qui són a Granollers i que cada any estan sempre a la part alta. Però bueno, a la primera volta els vam guanyar. Sempre és un partit que nosaltres ens prenem amb moltes ganes i ja et dic, jo no descarto res.
El filial granolleri és cinquè d'aquesta primera nacional i busca apropar-se a la zona de fase d'ascens. El xiulet inicial a 8:45.
Això avui. Dissabte el femení té a les mans segellada del tot la permanència plata.
El Gràcia està virtualment, ja que només queden 6 punts en joc i 6 són els punts que hi ha sobre el descens. Les de Carol Carmona en tenen prou amb esgarrapar alguna cosa contra el Sant Vicenç, però el rival és el tercer classificat. L'entrenador, en tot cas, manté la plena confiança en les seves.
Al final elles són conscientes de que somos un grupo muy muy trabajador, somos un grupo que llevamos a cada fin de semana a competir el partido, sea el rival que sea, a disfrutar, a aprender, a mejorar y para confeccionar y el equipo de cada año que viene, y entonces pues esto hace que día a día mejoremos y por eso hemos conseguido lo que hemos conseguido.
En cas de derrota també valdria que l'associació lleidatana no guanyés per certificar la salvació. El duel entre l'Oar femení i el Sant Vicenç arrencarà dissabte 7:45 al pavelló del carrer Bocaccio.
En bàsquet, a la primera divisió masculina, el Club Natació Sabadell es juga el lideratge del seu grup a Ripollet en l'última jornada de la primera volta.
Actualment els nedadors són primers amb un partit més que els ripolletencs, tot i que aquest encara no coneixen la derrota. Jonathan Ramírez, tècnic de l'equip, treu pressió als seus jugadors i li posa el rival.
Será un partido muy complicado, ellos son realmente los que aspiran a todo. Nosotros no es nuestro objetivo subir a EVA. Creo que lo estamos haciendo bastante bien para ser debutantes y para estar compitiendo en un grupo muy duro. Entonces, bueno, ellos son los que tienen toda la presión. Nosotros realmente, pues bueno, al final es un partido más, intentar sacarlo y sobre todo intentar competirlo. Después ya veremos si podemos o no podemos.
A la Copa Federació La Pierre reprèn la competició després de gairebé un mes d'aturada rebent el Centre Catòlic L'Hospitalet, acabant així amb una llarga pausa a causa del sistema tallafoc i les vacances de Setmana Santa. Jaume Prat, l'entrenador escolapi, es resigna a acceptar aquest format tan estrany.
És un mes raro, no? Perquè no tenim facilitat per poder-nos veure, per poder fer un bon scouting, però sí, al Cercle Catòlic doncs sempre hi ha molt bàsquet allà i hem de fer moltes coses bé per tirar-lo endavant, però bueno, entrarem per competir-lo, vull dir, no hi ha més.
Diumenge 6:15 sonarà el xiulet inicial al carrer Garcilaso a les 7, Ripollet, Natació Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Després d'haver-se d'ajornar el passat mes de gener, aquest cap de setmana ha de tenir lloc a la ciutat un format ben peculiar de la Llanera Trail. Enguany passa a ser la Llanera Covid Edition, de tipus semipresencial, i que els inscrits podran disputar entre dissabte i diumenge en l'horari que desitgin.
Hi haurà dos recorreguts marcats i senyalitzats, un de 10 quilòmetres i un de 25. Cada participant haurà de registrar els temps en una app perquè l'organització pugui determinar les classificacions. La nova entrada de restriccions per les pròximes hores afectarà parcialment la cursa, ho explica David Fernández Oliver, un dels responsables.
Per nosaltres, afectacions en si, tret dels inscrits que eren de fora de la comarca, afectació pel que fa al transcurs de tot el circuit que hem muntat, no en té. Sí que en té, doncs, això respecte als inscrits que eren de fora de la comarca, doncs que, clar, malauradament aquest cap de setmana no podran visitar-nos.
Tot i això, el nombre d'inscrits s'eleva aproximadament fins als 250, una xifra que s'ha valorat molt positivament a l'organització.
I aquest cap de setmana es disputa la cinquena edició del Rally Catalunya Històric i participaran 11 equips del Motor Club Sabadell i també el copilot sabadellenc Sergi Giral. Per Giral serà una cita molt emotiva en una setmana molt complicada a nivell personal.
Aquesta setmana es va morir el meu pare i ens vam enterrar i, vulguis o no, li vull dedicar una miqueta, no? Aviam, estic una mica nerviós perquè, clar, són moments difícils, no? I em fa molta il·lusió fer aquest ratll. Catalunya Històric sempre ha sigut un ratll molt, molt xulo, la gent del RAC ho fa molt bé. Tindré la meva parella allà, l'Isabel Candice, també, de speaker, vull dir que estem una mica en família, no? I em fa molta il·lusió especialment poder participar.
El tret de sortida serà demà a les 5 de la tarda a Salou i el ratll s'allargarà fins dissabte. Mig minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 8 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Ara no marxeu perquè arriba el Món és Digital. A les 8 el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.